Molt bon dia, benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dijous 5 d'octubre de 2023. Des de Ràdio Vilafranca us saludem Toni Olivella, les vies tècniques i tria musical, i qui us parla, Sílvia Delgado, en nom de totes les emissores, que a partir d'ara fins les 12 us acompanyarem. Diumenge Ràdio, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca. En clau Penedès, al llarg d'aquestes 3 hores, tocarem tots aquests temes i parlarem de tot això. És dijous i volem que es noti que som a les portes del cap de setmana, així que arrenquem amb l'agenda cultural i lúdica d'aquests dies als nostres municipis. D'aquí uns minuts, emissora a emissora, us expliquem tota l'activitat prevista. A 2:15 cita amb l'actualitat, amb el flaix informatiu i a continuació l'economia i empresa amb l'Amèlia Maestre de la Federació Empresarial del Gran Penedès i Luis de los Ríos, responsable de formació a la FEC. Demà a Sant Sadurní se celebra la segona edició del Territori Efervescent, la trobada d'elaboradors emergents de vins escumosos que organitza Cal Fer-ho. I avui li hem demanat al Xavi Roig, de Cal Fer-ho, col·laborador del programa, que vingui i ens ho expliqui. I, a més, vindrà acompanyat de Marc Capdevila, del celler Enlaire Vins, un dels cellers participants. És una entrevista que podreu escoltar a les 10:06 a l'actualitat. A 11:15, de nou cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el flaix informatiu. Quan passin uns 5 minuts de 11:15, en clau d'igualtat, avui presentem el projecte de Punts Liles que hi ha a Vilafranca amb l'objectiu de garantir unes festes lliures de sexisme. Ens ho explicaran l'Eva Milles, cap del Servei d'Igualtat de l'Ajuntament de Vilafranca, i la Teresa Planes, tècnica del servei. Obrirem la tercera hora a les 11:06 amb Jordi Llong i la seva secció Una ullada a la ment, que continua amb tots nosaltres. Per tant, avui dia de retrobada. I per arrencar, per començar aquesta temporada, el Jordi ens proposa un tema interessant. Segur que li heu donat voltes i hi heu debatut més d'una vegada. Existeix la sort? La sort és per qui se la treballa o realment hi ha que estan tocats per la vareta? Tindrem el Jordi Llong amb nosaltres a les 11:06, després del butlletí, fins 11:15, quan arribarà el tercer i últim flaix informatiu a càrrec dels serveis informatius que ens explicaran com va aquest dijous als nostres municipis. Passaran 4-5 minuts mal comptats del flaix i entomarem ja la recta final. És dijous, per tant, hi ha música, avui de la mà de la Tot Volum, que se centra en la banda de rock britànica The Animals. Matí intens el que es presenta per davant i no volem que perdeu pistonada, per tant, a banda dels flaixos informatius de 2:15, de 10, d'11 i de 12, tindrem també els butlletins horaris, recollint tot allò que passa més enllà de casa. Hem començat a les 9 i tornarem a les 10, a les 11 i a les 12. Si ens acompanyeu, comencem aquesta singladura aquest dijous 5 d'octubre al Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Sortim de festa, fem cultureta o esport, és l'agenda cultural, esportiva i lúdica del cap de setmana que arrenquem a Canal 20, a Olèrdola, amb Raimon de Cara. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Iniciem aquesta roda de propostes d'activitats de l'agenda lúdica i cultural dient-vos que avui mateix al Tan Gran dels Monjos s'ha programat un taller de cuina per elaborar un pinxo de fruita a 4:45 de la tarda. És una proposta gratuïta que s'adreça a jovent a partir de primer d'ESO. I per dissabte es proposa l'activitat Ratpenats, a 15 desconeguts, a les 6 i fins les 10 de la nit al Molí del Foix i al seu entorn natural, a càrrec de Jordi Serra Cobo, doctor en biologia, expert en quiròpters. Cal portar calçat per caminar. I ben a prop d'aquesta activitat, a 11:15, a la Margaridolla Vall, a càrrec del Duet Alma. Per diumenge hi ha donació de sang a les 10 i fins les 2 davant del punt d'informació del Mercat dels Monjos i dins del 22è Rally de Tardor, centenari del circuit del Rin. A 11:15, arribada a l'aparcament del Mercat dels Monjos, es presenta el circuit de Vilafranca a càrrec de Lluís I. I a les 11:10, sortida cap a la Múnia, a la 1:05, pas del Rally a la carretera B212 amb l'encreuament a l'avinguda de Cal Rubió, i després hi haurà més activitats als monjos, en aquest cas visita guiada al castell de Penyafort a 11:45 i a les 12, i les petjades del Vesper a 11:45 des del Siarga, una visita combinada entre el Siarga i les caves Nadal de Torrelavit. I teatre per la tarda a les 7 a la Margaridolla amb la representació de l'obra La venganza de Don Mendo a càrrec del grup de teatre del Talion de Lleida. I dissabte a les 7 de la tarda, local 9 de Moja, la pianista Marc Navarro oferirà l'espectacle Viatge musical a la llum de les espelmes. Abans, a les 6, sense deixar Olèrdola, a la Societat de la Lleialtat hi haurà una masterclass que organitza, en aquest cas, aquesta entitat, la Societat de la Lleialtat, al local Rosset Muntaner, a les 6 de la tarda d'aquest dissabte a Sant Miquel. I aquest cap de setmana es viu el 23è cap de setmana ibèric, moltes propostes a Olèrdola, en aquest cas tant dissabte com diumenge, visites guiades, artesans i pagesos al poblat ibèric i de descoberta a la Torre de la Muralla, i diumenge també, a més, es farà una escenificació dels estaments socials ibers. Entrada gratuïta el diumenge, les activitats també són gratuïtes tant dissabte com diumenge. I primers actes de la Festa Major de les Masuques, dissabte a 8:15 del vespre, a la sala La Masucaire, xerrada 70 anys del pelegrinatge de la Verge de Fàtima, a càrrec d'Antoni Mallola i en Joan Rovira. En acabar la xerrada, degustació d'una copa de cava pels assistents. I per diumenge, a partir de les 11 del matí, a la plaça de la sala La Masucaire, el 9è concurs de paelles d'arròs. I molta activitat a la Granada, perquè és la festa del Mos. Moltes propostes. Avui mateix, aquest dijous, a 8:45 del vespre, amb sortida des del centre cívic, pedalada popular nocturna. Divendres a les 7 de la tarda al Correrucs, amb plantada del ruc, a 11:15 de la nit al Correrucs amb la tabalada, i finalment a 11:15 també amb sortida des de la plaça de l'Església, aquest Correrucs. I en acabar, nit de rucs amb el DJ Bala i DJ Allats a la pista poliesportiva. Per dissabte, 7:45 del matí, excursió de la gent gran a Vall de Roures i la Fresneda, a 9:15 amb sortida des de l'Ajuntament, trobada ciclista amb un recorregut de prop de 30 quilòmetres pel Penedès, i a les 10 del matí amb sortida des del centre cívic Cercavila, a les 12 del migdia i fins a les 3, i per la tarda de 7:00 to 11:15 el Tasta a la Granada, a l'esplanada del centre cívic, paella popular a 2:15 to 2:00 del migdia, a les 5 de la tarda amb sortida des de l'Església de Santa Fe hi haurà la cronoescalada de Santa Fe a la Granada, a les 7 l'entrega de premis del concurs de pintura, no deixem dissabte, i a les 8 missa i ofrena del vi novell i dels fruits de la terra, correfoc a les 11 de la nit, i en acabar a la pista poliesportiva concert dels punxadiscs guineus i zorres. I diumenge 8 d'octubre, actes també d'aquesta festa del Mos de la Granada, a les 9 sardinada popular, també a les 9 al polígon fondo de l'estació, 18enes, 2 hores de resistència a BTT, a 9:45 del matí, ball vermut de músics i balladors, plantada de gegants a les 11 a la plaça de l'Església, a 11:45 a l'Església de Sant Cristòfol, l'ofici religiós, la cercavila gegantera a continuació, i de 12:00 to 3:00 a l'esplanada del centre cívic, el Tasta la Granada, a les 5 la cercavila infantil des de la Casa de Cultura, en arribar a la pujada del Ruc Petit al Campanar, i després berenar popular per acabar les activitats de diumenge a les 7 de la tarda a la plaça de l'Església amb el concert infantil que oferirà Jaume Barri.
Tot seguit a Ràdio Sant Sadurní fem la segona parada d'aquesta agenda cultural i lúdica. Eli Jiménez, bon dia.
Molt bon dia, doncs continuem sumant propostes a aquesta agenda cultural pel cap de setmana i ho fem ara en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès, començant demà mateix a Sant Sadurní, un municipi que s'omple de bombolles amb l'edició del 2023 del Cabatàs, però també amb territori efervescent, la segona trobada de laboradors emergents de vins escumosos que organitza Cal Fer-ho i que, de fet, us aproparem en uns minutets a partir de les 10 del matí en el tema d'actualitat. Enguany, dues sessions d'aquest territori efervescent, la primera que arrenca a partir de les 6 de la tarda i una altra a les 8 del vespre. La segona, això sí, està ja plena, però encara queda alguna plaça si us voleu sumar a la primera sessió, la de les 6 de la tarda. Ho podeu fer reservant a través del web www.calferu.com. I a Sant Pere de Riudebitlles tenim cap de setmana de correllengua. I avui, a partir de les 7 de la tarda, a les Escoles Velles hi haurà un debat obert sota el títol del català està en perill. Això anirà a càrrec de Maria Sabater del Mau, presidenta de la Societat Catalana de Sociolingüística. I si és el tema dissabte, però no ens movem de Sant Pere, encara tenim més actes en el marc d'aquest Correllengua 2023. A les 5 de la tarda, un taller de grafit per a nens i nenes a les Escoles Velles i també a partir de les 7 de la tarda, actuacions musicals de música urbana en català i també la lectura del manifest a la plaça de l'Escola de Sant Pere. I tancarem setmana diumenge a Sant Quintí de Mediona amb la 27a trobada catalana de portants del Sant Crist, que es durà a terme de 11:45 del matí a 2:45 del migdia amb via crucis pels carrers de Sant Quintí i també missa. I anem ja amb els destacats de la setmana i com no podia ser d'una altra manera, el destacadíssim d'aquest cap de setmana és el Cabatast, 27a edició de la Mostra de Caves i Gastronomia de Sant Sadurní, que se celebra des de demà i fins diumenge i que anirà acompanyada de múltiples activitats i també de la 22a Mostra d'Artesans. De tot això, d'aquest Cabatàs 2023, en parlarem més abastament demà a l'entrevista final, però de moment ja us avancem que s'inaugura a les 6 de la tarda demà amb la periodista Ampar Moliner. També comentem que es repeteix enguany ubicació al Parc Lluís Companys i que es podran degustar més de 100 referències de cava i 60 propostes gastronòmiques. Podeu comprar ja els tiquets d'aquest Cabatast al Cava Centre o també durant tot el cap de setmana als estants del Cabatast. Un Cabatast que estarà obert demà de 7 de la tarda a 11 de la nit, dissabte de 12 del migdia a 11 de la nit i diumenge de 12 del migdia a 9 del vespre. Tota la informació la trobareu a www.sansadurní.cat. També, des de demà i fins diumenge, se celebra la Festa del Most d'Avinyonou amb un programa d'actes que arrenca demà a les 8 del vespre amb una taula rodona sobre el present i futur de la vinya i la pagesia al Penedès. Una taula rodona que moderarà la periodista Roser Ferrer i en acabar també hi haurà botifarrada popular. Aquests són només els primers de tot un seguit d'actes que podeu consultar ja a www.avinyonet.org, on també hi trobareu tota la informació de les visites teatralitzades al jaciment ibèric de la Font de la Canya en el marc del 23è cap de setmana ibèric de la Ruta dels Ibers i que es duran a terme durant tot aquest cap de setmana a Avinyonet. Cap de setmana també de celebració de la Festa Major del barri l'Hospital d'Olesa de Bonesvalls i també comentar que dissabte i diumenge se celebra també la Festa de la Collita a Sant Pau d'Urdal i encara al terme municipal de Subirats fins diumenge tindrem la White, que estarà a Can Batista. Aquests darrers dos actes, tant la Festa de la Collita de Sant Pau d'Urdal com els actes de la White, els podeu consultar a través de www.subirats.cat.
A Vilafranca aquests dies hi ha molta activitat i comencem aquesta mateixa tarda amb diferents propostes. Avui a les 5 a la Torres i Bages tindrà lloc una conferència que explicarà els recursos socials que hi ha a l'abast de la família cuidadora. a càrrec de la Fundació Alzheimer Catalunya. I a les 6, a la mateixa biblioteca, se celebra el taller Benvinguda a la vida cíclica, un joc cooperatiu per aprendre els cicles de la natura d'una manera lúdica i cooperativa, adreçat a infants, preadolescents, joves i adults. Avui també té lloc la segona activitat del cicle Patrimonis de paper, organitzat per la Torres i Bages, l'Arxiu Comarcal de l'Alt Penedès i Vinzeum. Víctor Oliva farà una conferència titulada L'art de vestir d'etiqueta, història gràfica 1850-1950, a les 7 d'aquesta tarda a l'Auditori de Vinzeum. I la lectura dramatitzada del Plaer de la Tristesa tancarà el cicle Paraules als claustres a les 8 d'aquest vespre. Les actrius penedesenques Gisela Guitart i Aina Tomàs posaran veu a la infermera Ramona Via a partir del dietari escrit entre els anys 38 i 39, quan Via tenia 14 anys i relatava les seves experiències com a infermera durant la Guerra Civil a l'Hospital de Sang del Molí d'en Rovira, a Vilafranca. Aquest divendres a les 12 del migdia, a Vinzeum es lliuren els premis del quart concurs literari Les paraules parlen per tu, organitzat per les Germanes Hospitalàries i la Taula per la Salut Mental de l'Alt Penedès. I aquest cap de setmana hi ha visites comentades a les exposicions instal·lades a la Capella de Sant Joan i a la Sala dels Trinitaris. El Festival Poètic La Vila en Vers acaba demà a les 8 del vespre a Vinzeum, amb la cantautora i poeta Meritxell Gené, acompanyada per Guillemino i Santi Careta, presentant el seu darrer disc No diré res de mi. I la gala dels Premis Binari tindrà lloc aquest divendres al Teatre Casal de Vilafranca a partir de les 10 de la nit, en un acte conduït pel reconegut actor i humorista català Pep Plaza. Aquest dissabte, l'Assemblea Feminista La Ruda celebra el seu 10è aniversari al Parc del Tívoli en un acte diurn que s'encetarà a les 12 del migdia amb un vermut musical amb l'artista Desit Sara i finalitzarà a les 9 de la nit després d'una sessió de DJ. I tant dissabte com diumenge tindrà lloc el 23è Rally de Tardor Raid del Bolet, commemorant el centenari del mític circuit de carreres de Vilafranca. A la capital de l'Alt Penedès, la comitiva arribarà dissabte cap a 4:45 per fer una visita a la Casa de la Festa Major i a partir de les 6 presentaran i exposaran els vehicles a la Rambla de Sant Francesc. I d'altra banda, continua el cicle en homenatge al compositor vilafranquí Josep Soler Sardà, organitzat per els Amics dels Orgues de Vilafranca, la Càtedra Llorenç Barba, l'Agrícol i Vinzeum. Les dues darreres activitats tenen lloc aquest cap de setmana. Dissabte, 6:45 a Vinzeum, tertúlia amb Montserrat Torrent i Agustí Bruach. L'acte es clourà amb un concert de Lied amb obres de Cristòfol Taltabulli i Josep Soler. I diumenge, 6:45 a Santa Maria, concert d'orgue càrrec de Montserrat Torrent, Agustí Bruach, Jonathan Carbó i Berenguer Montserrat, interpretant obres de Josep Soler. Dissabte, 6:45 de la tarda, la Garalda Casal Popular Vilafranquí acollirà la projecció del documental No callarem, un film per la llibertat, en un acte organitzat per Òmnium al Penedès i el grup de suport SAS Absolució. I després de la projecció hi haurà un col·loqui amb la participació del vilafranquí Adrián Sas, encausat, i Alejandra Matamoros, advocada de Pablo Hasél. I anem a comentar les activitats de diumenge. Vilafranca celebra una marxa solidària de 5 quilòmetres en honor a Berenguer Centelles Ràfols, de 6 anys i fill de vilafranquins que pateix un tumor cerebral. La marxa tindrà sortida i arribada a les pistes d'atletisme. L'hora de trobades a les 10 del matí i mitja hora més tard ja començarà. Es demana una inscripció o un donatiu a partir de 5 euros que es pot fer al mateix moment. Per inscriure's cal entrar a instagram.com/berenguertheWarrior. I aquest diumenge s'inicia una nova temporada del Mercat d'Artesania, Brocanters i Pintura a la Rambla de Sant Francesc de 10 a 2 del migdia. Inclourà un taller de trenes africanes i un taller de música i danses africanes. I acabem amb dues propostes de tarda. A 6:45, Ball del Casal, amb Jamaica Band. I a les 7, a l'Auditori de Vilafranca, Carles Viernés i Alba G. Corral presentaran Hyperó, un singular espectacle immersiu construït a partir de modes gregorians que flueixen en un context electrònic i que té com a protagonista un innovador instrument, l'hiperorga. I acabem a Domenys Ràdio. Lourdes Meronyo, bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquesta roda d'agenda, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domenys. I us recordem que fins al diumenge segueixen aquestes festes quincanals de la Mare de Déu dels Arquets. Concretament, avui a les 8 hi haurà conferència al rector de Vallfogona, poeta del barroc, El divendres, a les 8, concert de la Coral de Llorenç del Penedès a l'Església. El dissabte, a 8:15 de la tarda, missa rociera. A 9:15, sopar popular a la pista de l'escola. I el diumenge, a 12:15, missa solemne i retorn de la Mare de Déu. I aquest diumenge, a 7:00 de la tarda, el grup de teatre La Sosimola d'Albinyana presenta Rebombori al teatre. Serà la Societat Cultural i Recreativa de Sant Jaume dels Domenys. Els preus per soci actiu i jubilat, col·laborador serà de totalment gratis, a soci jubilat no col·laborador 3 euros i no socis 10 euros. Continuem a Llorenç del Penedès, i és que aquest dissabte, a 9:15 de la nit, a la Comprativa, a la Sala del Teatre, inici del Festival de Poesia Compresia amb l'obra Com no es tornem, escrita i dirigida per Jordi Lara, interpretada per l'actriu Gisela Figueres. El diumenge, a 7:00 de la tarda, al Centre Espectacle Visual, una mirada poètica a l'Alzheimer. I a 7:00 de la tarda, a la Comprativa, però a la Sala del Ball, ball del diumenge, amb l'orquestra Almas Gemeles. Continuem al Vendrell, és que podeu veure diferents exposicions. Concretament, fins al 15 d'octubre, al Museu Apel Espanosa podreu veure l'exposició Tal com érem. Fins al 9 de desembre, a la sala Portal del Pardo es pot veure l'exposició Daily Beauty Stories, de Marilla Alipieva. I fins al 4 de novembre, també a la sala Portal del Pardo, es pot veure l'exposició 50 anys de l'associació musical Pau Casals. Pel que fa a diumenge, dia 8 d'octubre, a 5:00 de la tarda, al Teatre Àngel Guimarà, i dins el cicle temporada hi haurà l'espectacle Bob Marley for Babies. Anem ara a Calafell, i és que aquest dissabte Calafell celebra la seva segona Vila del Llibre. Serà a la plaça Catalunya i s'omplirà d'editorials centrades en la literatura infantil i d'activitats familiars. Espectacles musicals, contacontes, tallers d'oficis del llibre i experiències per atensar els més petits de casa a la cultura. I aquest cap de setmana se celebra el 23 cap de setmana ibèric amb portes obertes i visita guiada. L'horari de la Ciutadella Ibèrica perquè podeu gaudir-la serà aquest dissabte de 10 a 2 i de 4 a 6 i el diumenge de 10 a 2. Sobretot, hi ha dues activitats que cal sí fer inscripció prèvia. El dissabte a 11:00 hi haurà una visita guiada temàtica sobre guerrers i pagesos. Una visita guiada en la qual descobriran el paper que van tenir les famílies aristocràtiques que vivien a la Ciutadella, però també entendran la necessitat de comptar amb unes classes socials més baixes que eren més que necessàries perquè el seu món funcionés. I el diumenge, a 11:00 del matí, activitat familiar, colors que marquen la diferència. Es tracta d'un taller manipulatiu on poden posar en pràctica el fet de tenyir roba amb les mateixes tècniques que utilitzaven els ibers i en els que aprendran la importància que van tenir els colors del vestuari dins la seva societat. Gratuïtes, però recordem, places limitades, cal fer reserva prèvia al 977-694-683 o enviant un correu a calafellhistorica@calafell.cat. I aquest diumenge se celebra la Historic Trail, la cinquena cursa de muntanya. Hi ha dues rutes, la cursa llarga de 18 quilòmetres o bé la cursa curta i caminada d'11 quilòmetres. Els beneficis de la cursa es destinen directament a l'associació La Sonrisa d'Eric. Organitza l'associació Els Paterols, Els Gangalats de Calafell i l'Ajuntament de Calafell. I acabem com sempre a Cunit. I és que demà divendres a 7:00 de la tarda la Biblioteca Municipal Marta Mata acollirà l'espectacle Versos de Boira i Aigua, la poesia de Josep Vallverdú a càrrec d'Uragalla i Anton Not. En aquest espectacle es proposen un recorregut per l'obra poètica de Josep Vallverdú. Alguns dels versos del mestre reclamaven ser cantats perquè són arrelats en la tradició popular més ancestral. D'altres volen una altra música, la de dir, la de la veu que parla. Galla i Not es complementen en aquesta lectura dels poemes cantats o bé concert recitat a partir d'una selecció de poemes del Josep Vallverdú. És una activitat dins els actes de commemoració de l'any Josep Vallverdú.
Bon dia, són 9:45 del matí.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Us donem la benvinguda a aquest flash informatiu del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. A partir d'aquest dissabte, 7 d'octubre, es restableix el servei ferroviari a l'estació de la Granada. Des d'aquesta data, els serveis de Rodalies funcionaran amb normalitat i es deixarà de prestar el servei actual d'autobusos entre Vilafranca i la Granada. L'estació reobrirà amb total normalitat, amb l'excepció dels ascensors, que encara no prestaran servei. Això és degut a que cal fer uns treballs extres que requeriran d'un temps més. Renfe habilitarà un pas superior a les vies perquè les persones amb mobilitat reduïda puguin creuar les andanes. Després de dos mesos d'estiu amb lleugers increments del registre d'aturats a la comarca, l'Alt Penedès ha viscut un mes de setembre de reducció, tancant amb un total de 4.796 aturats, el que suposa una taxa registral del 8,9%. Són dades positives que mostren una millora també si ens fixem en la interanual de setembre de l'any passat. En un any s'ha baixat en 181 persones el registre d'aturats. Respecte a Vilafranca, l'atur s'ha reduït en 8 persones el darrer mes, amb un total d'aturats al setembre de 1.876 persones. A Sant Sadurní hi ha ara 469 aturats, 9 menys que l'agost. Els Monjos són 342 les persones al registre de l'atur, amb una reducció de 12 respecte al mes anterior. I a Gelida l'atur ha baixat en 8 persones i ara es comptabilitzen 316 aturats. En relació al conjunt de Catalunya, l'atur ha baixat un 1% al setembre. El nombre de parats registrats a les oficines d'ocupació és de 335.432 persones, 3.440 menys que el mes d'agost. El passat diumenge 1 d'octubre va ser un dia d'alegria a Cunit, i és que el ramat del camí de Marina va arribar al municipi tal com estava previst després d'una travessa de 23 dies que els va portar a través de diversos territoris. El camí de Marina és una ruta que parteix de la Canyada Real de la Cerdanya o camí de Marina, establint una connexió única entre les pastures d'estiu de la Cerdanya i les pastures d'hivern del Penedès, travessant les terres intermèdies del Lluçanès, una zona que ha estat històricament lloc d'acollida pel bestiar i els pastors durant el trajecte transhumant. Els estudiants de les escoles de Cunit es van acostar a la zona d'arribada per tenir l'oportunitat de conèixer de prop com els ramats havien fet la travessa des del passat 8 de setembre, des de la Cerdanya. L'arribada del ramat a Cunit va ser un esdeveniment destacat i va ser acompanyada per un dels itineraris a peu del Tot Natura 2023, que va concloure els últims 9 quilòmetres de la travessa des de Vilanova. Jaume Casanyes, regidor de Turisme, va expressar la seva satisfacció. L'arribada del ramat al municipi a tocar de mar és un motiu de celebració, 3 anys després d'iniciar les primeres converses per fer realitat aquesta travessa des de la Cerdanya, apuntava Casanyes. S'endarrereixen les obres del camp de futbol de Sant Sadurní. Les obres, que van començar l'agost del 2022 i es preveien que prolonguessin un any, estan a hores d'ara aturades. Els treballs s'han alentit per les dificultats al voltant de la instal·lació soterrada d'una estació transformadora de baixa tensió i per l'augment de costos en els materials de construcció. L'Ajuntament treballa ara amb l'empresa constructora per tal d'acordar el lliurament parcial de l'obra i que el club de futbol, la Unió Esportiva de Sant Sadurní, pugui utilitzar en pocs mesos els nous vestidors i la graderia. El projecte de remodelació del camp de futbol i la construcció dels vestidors és una de les reclamacions històriques del municipi, un projecte de gran envergadura que es construirà per fases i que compta amb un pressupost de més de 2,2 milions d'euros.
Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts de 2:15.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Posem la mirada en l'economia i les empreses de les nostres comarques de la mà de la Federació Empresarial del Gran Penedès. Per això tornem als estudis de Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyo.
Doncs efectivament, Sílvia, ja tenim l'economia i empresa que han vingut aquí a Domens Ràdio i res, saludem com sempre a l'Amèlia Maestra. Molt bon dia, com estàs? Quant de temps?
Molt bon dia, quant de temps? Sí, sí, ha passat un estiu pel mig, tenia ganes ja de tornar.
Ha anat bé l'estiu, però...
Ha anat superbé, l'estiu sempre va bé, ha fet molta calor, trobo que encara en fa, però bueno, anirem a poc a poc superant això.
I avui t'acompanya...
Doncs avui era un programa especial perquè comença una miqueta tota l'activitat de normal de les empreses i amb això doncs, també comença una mica els períodes o els espais de formació dels equips. Una mica amb la línia o amb la projecció doncs, de que els anys a l'any doncs, es rectifiquin aquelles coses que es creuen necessàries o que les empreses poden necessitar en els seus projectes o les seves activitats. Per tant, ho volíem explicar des de tota la feina que es fa a la Federació, des de l'àrea de formació i talent de la FEC. Per tant, tenim un dels seus responsables, el Juan Luis de los Ríos. Bon dia, Juan Luis.
Hola, bon dia, què tal esteu?
Doncs molt bé, i ens agradaria una mica que ens expliquessis, sobretot, quin és l'objectiu principal, perquè ho sàpiguen les persones que ens estan escoltant, del departament o de l'àrea de formació i talent de la FEC.
Bé, pues mira, el departament de... Bueno, el área de formación y talento de la Federación al final lo que está intentando es convertirse en un pol de referencia dentro de todo lo que es el Gran Penedès, las tres comarcas, para que todas las empresas tinguin una referència clara i concreta d'on adreçar-se quan necessiten algun tipus de suport a nivell de formació o serveis complementaris de talent. Això seria una miqueta el nostre leitmotiv.
Perquè què vol dir talent? Quan nosaltres estem parlant, sobretot a les nostres comarques, quan parlem de retenció de talent respecte a la gran capital, què vol dir exactament per un departament com el vostre?
Sí, bueno, comencem per lo primer, que és el talent, no? Podríem dir. Que és això, que sempre en parlem, però no ens hem parat potser a reflexionar-ho i a definir-lo. D'alguna manera, quan parlem de talent, és de cara a una persona, és algun tipus de qualitat o de capacitat que la fan diferencial a dintre del context d'una empresa. Aleshores, això implica, d'una banda, el saber, tenir doncs, uns coneixements i una experiència, però clar, s'ha d'entendre que també això depèn d'una activitat concreta, de processos concrets i de contextos molt concrets. És a dir, talents en tenim tots, però que els talents s'expressin en el marc d'una empresa i per les tasques que l'empresa necessita, això no és sempre fàcil d'aconseguir ni sempre passa. Després, no només queda la cosa en saber o tenir doncs, una sèrie d'experiències, la persona ha de voler expressar els seus talents a dintre de l'empresa. I aquí entra i juga un paper molt important el tema de la motivació. I després, encara més, també el poder desplegar-lo, perquè si no es donen les condicions a dintre de l'empresa perquè les persones puguin manifestar el seu talent, aleshores tampoc s'expressarà, no aflorarà. I aleshores doncs, tot això és la col·lecció de factors que hem d'intentar alinear.
Bueno, jo volia parlar una mica de com era el talent respecte, o sigui, de la idea la importància de retenir el talent dintre de les nostres comarques perquè el teixit empresarial i econòmic, que és una mica pel que vella la Federació Empresarial, sigués ric i es mantingués dintre del territori, que jo crec que aquest és un factor superimportant i aquí també una mica la voluntat de la Federació de fer formació, però és que has obert ara aquí un altre paraigües, que és el del lideratge dintre de les associacions, és a dir, el talent de les persones va totalment relacionat al tipus de lideratge que facin les organitzacions. Això és molt important.
Correcte. Ara les empreses, primer hem de partir de la base de que en el nostre territori i fora del nostre territori s'està produint de forma soterrada una guerra pel talent. És a dir, hi ha menys persones capacitades per fer les feines que les empreses necessiten que no pas personal disponible per poder-les fer. Aleshores,
aquest apunt és a tots els nivells, és a dir, estem parlant de nivells directius, estem parlant de nivells de mà d'obra, de quin nivell estem parlant?
A qualsevol nivell. Nosaltres visitem moltíssimes empreses al cap de l'any i totes les empreses ens parlen exactament de la mateixa fenomenologia, però cadascuna des del punt de vista del seu sector. És a dir, que això t'ho poden explicar empreses que estan buscant determinats perfils directius, com per exemple un director o directora de compres, o t'ho pots trobar a nivell d'hostaleria, on no es troba doncs, personal, capacitat per hostaleria, per restauració, o t'ho pots trobar a personal d'obra també.
trobes a tot arreu, a tots els nivells.
Ens estaves, que t'he interromput, estaves parlant una mica dels estils de lideratge. Acaba de matitzar aquest punt.
Sí, a l'empresa actualment, en aquest context de guerra soterrada pel talent, el que necessita és alinear quatre activitats doncs molt concretes per aconseguir el seu talent. No? D'una banda és la identificació del talent a dintre de l'empresa, i no tothom, evidentment, com que he parlat abans, d'un context concret en el que el talent s'expressa, no sempre tens el talent a dintre. Aleshores, doncs, d'altra banda, doncs, hi ha una segona activitat que és la contractació d'aquest talent. Clar, això tampoc depèn exactament de l'empresa. L'empresa fa els seus esforços, però hem de tenir en compte factors com la demografia, factors com la competència que exerceix tota la corona de Barcelona en relació a les àrees com la nostra. Hem de parlar també de les condicions laborals. Hem de parlar de factors com, per exemple, els túnels. No, no és fàcil captar persones quan tots els dies han d'anar i tornar a través de túnels que tenen uns costos. No? Bueno, en fi, al cap i a la fi, la xarxa de transports interns, és a dir, que la contractació no només depèn de factors que aporta l'empresa, sinó també factors d'entorn, on té molt a veure les decisions que van prenent les administracions públiques. Aleshores, un cop identificat internament o bé contractat el talent a fora, hi ha un altre factor que és aquí on intervé molt clarament el tema del lideratge, com comentaves, és el tema de la potenciació d'aquest talent a dintre de l'empresa. Les persones, doncs, bueno, cal formar-les constantment, cal intentar a través de plans de polivalència que vagin agafant experiències noves i més transversals per tenir una plantilla més rica. Després, el talent també a nivell intern de l'empresa i el coneixement s'ha de tractar de generar i compartir a nivell grupal, és a dir, que tot aquest know-how no és que només hagi d'afectar la persona que suposadament té aquest talent, sinó que s'ha de compartir a nivell intern, doncs, perquè el nivell de la plantilla pugi. Clar, estem parlant d'estils de lideratge, molt clarament, no? I també, per últim, diríem que hi ha una quarta activitat, que és la fidelització del talent. Actualment es parla menys de la retenció, perquè té, doncs, com una connotació més, anem a dir, negativa, no? Però el que tractem a nivell de les empreses és de fidelitzar el talent. En tot aquest tema de la potenciació i el tema de la fidelització del talent, els estils de lideratge, evidentment, juguen un paper claríssim i per potenciar-lo o per tot el contrari, per aconseguir tot l'efecte contrari.
I quina és la tendència ara una mica? Entenc que el factor de la pandèmia ha afavorit que hi hagi més persones que vulguin viure fora de la capital i, per tant, sí. Les empreses que estan en aquest cercle que tu comentaves al voltant de la metròpoli, no? Estan millor, o sigui, hi ha més gent buscant feina fora de Barcelona, però en termes generals, és a dir, el lideratge és conscient d'aquesta manca de recursos que tenen i que han de potenciar, o és una cosa que passarà a la història? Com ho enfoquen? Quina és la tendència?
No, hi ha una evolució al llarg dels darrers anys en els estils de lideratge. Els estils de lideratge més verticals, que doncs, fa uns anys enrere eren doncs, el pa nostre cada dia, mica en mica van donant doncs, un pas doncs, a un altre tipus de lideratge. Bueno, doncs, noves generacions de directius es van incorporant al lloc de treball, a la responsabilitat, i mica en mica es va notant una evolució. Bàsicament perquè una persona a nivell d'una empresa vulgui expressar el seu talent i vulgui ser fidelitzada, permeti ser fidelitzada dintre de l'empresa, requerim tres nivells de motivació, bàsicament. Un és molt evident, és el que en diem la motivació extrínseca, que seria per tots els temes que tenen a veure amb els diners, amb el reconeixement, amb l'estatus que em dona la meva empresa. Però després hi ha un altre factor molt important, que és el factor intrínsec, és a dir, la persona, en el sentit en què senti que té un aprenentatge, està fent un creixement, una evolució professional, i el tipus de treball li motiva, el tipus de projectes que desenvolupa o tasques en les que està involucrada li motiven, això és el que en parlem de la motivació intrínseca, i això és molt important per a les persones, per poder i voler desenvolupar el seu treball. Però encara hi ha un tercer nivell, i com veieu tot això té molt a veure amb els estils de lideratge, que és el nivell transcendent, en el que parlem doncs, en quin clima laboral estem treballant, si hi ha un sentit de pertinença amb aquest equip, és una mica de família interna, si el projecte que sentim i que vivim és un projecte comú, que ens el creiem i ens l'estimem, no? Si els líders de l'empresa no fan un esforç en cultivar les tres capes de la motivació que hem parlat, extrínseca, intrínseca i transcendent, és molt difícil que una persona, primer, sigui fidelitzada a un projecte i, segon, vulgui expressar i trobi els camins per expressar el seu talent.
Déu-n'hi-do. Digues.
Sí, m'agradaria fer un apunt, perquè no tot això ha de sonar sota un to més, com diria, més naïf. Compte, també cada persona ha de tenir el seu esperit, la seva automotivació i la seva capacitat de resiliència. És a dir, no tot depèn dels estils de lideratge. També les persones han de posar la seva, Si no, no seria
una comparació. Sí, evidentment. Però, totalment. El que sí que quasi que puc veure que segur que hi ha un curs de lideratge a la federació. No, perquè, clar, aquí hi ha com molta responsabilitat per les persones que estan al capdavant de les organitzacions, dic, segur que... Però, probablement hi hagi molts altres. Explica'm una mica quins són els serveis que des de la federació oferiu, tenint en compte la importància de la retenció del talent que hem parlat i que hem comentat, tenint en compte el paper dels líders a les organitzacions, com heu desenvolupat el servei de la... de l'àrea de formació i talent a la federació.
Sí. La primera qüestió a comentar és que ja fa molt de temps que nosaltres vam sortir del parany de definir internament des de la federació quina és la cartera de formació que necessiten les nostres empreses. Nosaltres vam canviar molt de temps enrere aquest parany per sortir a parlar directament amb les empreses, líders de recursos humans, etcètera, i parlar de què necessiten exactament a nivell de talent, quines funcions són les que necessiten potenciar més i quines necessitats formatives tenen. És a dir, que nosaltres no fem exactament el que volem, sinó el que les empreses ens estan demanant. La nostra cartera reflecteix de forma molt transversal la riquesa d'empreses del territori, diferents sectors i totes les necessitats que estan mica en mica transformant en cursos concrets que estan al nostre portafoli o cartera de formació. Actualment tenim més de 150 cursos llargs definits i totalment definits a dintre de la nostra cartera. I tot ve de visites a empreses. Amèlia, una altra de les coses que fem molt sovint és sortir a parlar amb les empreses i intentar generar, ja no només o a llegir quines són les necessitats a nivell d'un curs particular, sinó que busquem moltes vegades intentar integrar-les dintre d'un pla de formació. Hi ha un percentatge encara petit d'empreses que treballen sota aquest punt de vista, és a dir, agregar totes les seves necessitats en un pla de formació. La federació, estem sortint, estem parlant amb empreses i els estem ajudant a definir el pla de formació, a aconseguir les propostes formatives que necessiten, els docents que necessiten, i els hi posem propostes concretes de les quals, a més, els hi gestionem les bonificacions de la Fundae, perquè això és una altra de les guerres.
Exacte. Això, una mica, aquest pla de formació per qui és molt recomanable? Sí. Perquè entenc que una empresa petita, o sigui, quin seria l'approach que li faríeu a una empresa, a un autònom, a una empresa de 2-3 treballadors, quin seria aquest apropament a una empresa més gran? És a dir, quin seria una mica el tipus d'organització que sí o sí se li recomana un pla de formació?
Sí, plans de formació. Fas bé fer aquesta pregunta perquè el comportament i la resposta de tots els nivells i tamanys d'empreses no és exactament igual. Les empreses que estan reaccionant més, d'una forma amb més interès als nostres plans de formació, a la nostra proposta, són empreses que oscil·len entre unes 20 persones i unes 80 persones aproximadament, 80-100 persones. Aquí tenim un espectre d'empreses que per tamany són molt sensibles i ho poden coordinar internament els plans de formació. Les empreses més petites sempre acostumen a tenir un mateix problema, que tot i que tinguin una voluntat de fer formació, fer un curs de formació o diversos cursos de formació implica desvestir les funcions operatives de l'empresa per anar a fer la formació i aleshores no tens gent que cobreixi el telèfon, gent que cobreixi el taulell de cara al públic, etcètera, etcètera. Això és un hàndicap.
Per les és un hàndicap, empreses, però tot i així no haurien de renunciar, no? Entenc, a aquest creixement intern.
No, retomant, per exemple, reprenent el tema de les bonificacions de la Fundae, hem de ser molt conscients, només un 18-19% de tot el que cotitzem pels nostres treballadors a nivell de formació, a través de l'antiga tripartita, actual Fundae, només un 18-19% ho aprofiten les empreses. Això vol dir que hi ha un 81% de pèrdua de diners que s'han pagat, s'han cotitzat i que les empreses no estan fent servir, no estan aprofitant. Clar, les petites empreses són, pues, en part, pues, responsables d'intentar aprofitar tot això. El que passa és que tenen aquest tipus de problemes operatius. Per a aquest tipus d'empreses, el que recomanem moltes vegades o el que intentem és posar-nos en contacte sistemàticament amb elles a través de la nostra xarxa de comunicació, xarxes socials i també a través de les nostres comunicacions internes de la federació per comunicar-los sistemàticament la cartera de cursos que tenim, per si poden incorporar una o dues persones, doncs benvingudes siguin.
Explica'ns una miqueta quin és aquest segell ED i què implica, perquè feu cursos normals. Explica'ns una mica el tipus de formacions que teniu.
Sí, els nivells de formació en què treballem a nivell de la federació podem dividir-los en diverses parts. Tenim uns cursos que són de gestió pròpia i que venen inspirats per totes les visites que fem a les empreses i que ens van cantant les seves necessitats. Aleshores, en base a les necessitats que nosaltres anem mapejant al territori, anem constituint una sèrie de cursos que congreguem, doncs, a les nostres seus de la federació, ja sigui a Vilanova, ja sigui a Vilafranca, ja sigui al Vendrell. També hi ha una part d'aquests cursos i d'accions més curtes que acostumem a vehicular via online. Preferim sempre, per indicació també de les empreses, fer formació presencial. Però també hi ha moltes temàtiques que són de, doncs, pel seu caràcter, tipus píndola, coneixements molt específics i accions molt curtes que intentem vehicular a través del canal online, que en diem. Aleshores, aquí ja veus que hi ha dos vessants. Una tercera vessant que gestionem són els cursos in-company. I aquesta és una de les més interessants i més atractives per a les empreses, perquè no és el mateix haver de desplaçar la teva plantilla a fer una formació que la formació sigui posada a taula per part, en aquest cas, de la federació.
I adaptada al sector, no? Entenc? Adaptada al sector, al tipus, sí, d'activitat que tenen, etcètera, etcètera. Sí.
Efectivament, perquè tenim un portafoli ja molt extens de cursos, fruit també d'una segona part de tasca de camp, que no hem parlat, i és contactar, doncs, amb experts, consultors i consultores, assessors i assessores i moltes empreses de formació que són de la nostra àrea, i amb ells hem anat dissenyant tot aquest portafoli de formació. Però també és cert que això és important, adaptar-lo a les necessitats de l'empresa, perquè també es busca, doncs, això, aquesta aportació de valor i no un curs, anem a dir, de caràcter generalista, sinó que les empreses el que demanen en un in-company és especialment adaptació.
Vale, per tant, tindríem aquestes formacions que es fan dintre dels centres, no? O que poden ser també online, que vindrien a ser aquests cursos EDE per directius, després aquests cursos regulars que també s'ofereixen des de la federació, aquests cursos in-company, sí. I a més hi hauria cursos subvencionats, pot ser?
Correcte, i encara hi ha més coses, sí.
A veure, com doncs acaba d'explicar-ho, que ens queden poquets minutets ja.
Sí. Per exemple, la Federació Empresarial aquest any ha lluitat per aconseguir una subvenció de prop de 50.000 euros que estem destinant a generar una sèrie de cursos en base a moltes de les temàtiques que han sortit en converses amb les empreses i que posem a disposició per... totalment subvencionat, sense cost per les empreses ni pels professionals. I això, doncs, comença aquest any. Per exemple, cursos molt interessants com el de lideratge, que abans en parlaven, i és un dels pols d'atracció a les empreses. Moltes estan interessant per temes de lideratge. Moltíssimes estan interessant també per temes molt més operatius, si vols, com seria, per exemple, cursos d'Excel o cursos d'idiomes, plantejats com els estem plantejant actualment, més sota la base de la conversa i de l'espontaneïtat de conversa, escolta i parla, que no tant a través de gramàtica, que és el que la gent normalment demana, no? Aprendre a parlar i a reaccionar ràpidament al telèfon, aprendre-ho a fer davant d'un client, davant d'un proveïdor, en situacions espontànies, no? Parlar i escoltar, parlar i escoltar. Hi ha més propostes. Atenció al client també s'està demanant molt. Habilitats comercials, habilitats de direcció de projectes, que són cursos molt EDE, ja que ho comentaves abans, molt d'escola de negoci, de la nostra escola de negoci. I bueno, doncs, hi ha tot una amalgama, com veus, de cursos subvencionats, també, doncs, hi ha finances per no financers, hi ha una amalgama de cursos molt interessant, dels quals qualsevol es podria interessar a través de la pàgina web de la FEC.
Estupendo, doncs, i quina és aquesta pàgina web? Si ho recordes tu, ja no ho faré jo, perquè així us explicaré altres esdeveniments que tenim que mencionar. Juan Luis, digue'm, quina és la web per poder accedir?
Correcte, seria www.fegp.cat.
Estupendo, Juan Luis. Moltes gràcies per explicar-nos una miqueta aquestes pinzellades del que és l'àrea de talent i formació de la federació. Ho agraeixo especialment perquè penso que és una àrea des de la qual s'està fent un gran esforç i grans canvis per arribar a les organitzacions. Per tant, gràcies per posar una miqueta de llum a les necessitats que s'estan cobrint des d'aquest departament. Ara, abans d'acabar, sí que volem parlar de dues cites que teniu amb la federació. La primera és el dia 20 d'octubre, és una cita amb el Congrés de Dones d'Empresa, el Congrés CREA. El col·lectiu ha posat tot l'esforç per fer una gran campanya de cara al 15è aniversari que s'està celebrant enguany, amb temes com benestar a les organitzacions, els reptes de la digitalització des del Premi Dones TIC aquí a Catalunya, tendències de mercat, molt interessant, taula d'eines digitals, parlarem també de ChatGPT, com no, límits i horitzons de la diversitat i la inclusió a les organitzacions, una taula experiencial amb grans dones, amb grans projectes, per tant, molt recomanable, tallers pràctics, un munt perquè la gent pugui experimentar eines i, a més, generar xarxa entre les assistents. I una ponència central sempre presentada per la Núria Salanc de la Nima Nelly. Per tant, una miqueta, jo no sé si em queda gaire més temps, però sí dir que el dia 20 d'octubre ja estan obertes les inscripcions, hi ha un preu especial pels socis i les associades que es vulguin apuntar, perquè estem celebrant el 15 any de Dones d'Empresa.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Sí, no parem, no parem. I només deixa'm dir que el 25 d'octubre estem fent un taller aquí al Centre Àgora dels reptes de l'empresa familiar, molt interessant, amb Jordi Tarragona. Per tant, jo ja diria que amb això fem una agenda i la resta, que fem moltes coses a fegp.cat.
I que qualsevol persona que tingui dubtes, doncs que es fiqui i que revisi tot el que feu. Com sempre... Sí. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i fins d'aquí un meset, 15 dies a Vilafranca.
Molt bé, moltes gràcies.
Una abraçada.
Adéu.
A punt de tancar aquesta primera hora, de seguida arriba el butlletí de notícies de les 10 i després d'uns anuncis, seguim presentant la segona edició del Territori Efervescent. Aquesta trobada d'elaboradors emergents de vins escumosos que organitza de nou Cal Fero, coincidint amb el Cavatàs de Sant Sadurní.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.